Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, aquest 50% que m'acompanya cada dia. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Contenta? Mira, pel programa que vàrem fer ahir, abans d'ahir, l'altre, i pel programa que farem avui. Mira, perquè crec que són de molta utilitat.
Ara estava repassant alguns dels whatsapps d'ahir, que va haver-hi molts whatsapps de renecs i insults. El de la Carme, per exemple, ets més raro que un gos verd, que no vam tenir temps de llegir-lo. En fi, recupereu el programa d'ahir, renecs i insults, aquesta batalla amb el David Verdaguer, amb l'Olga Clapés, també amb el Joan Sanz, el doble del Vegeta.
Boníssim, boníssim. Ara ho dèiem fora de micros, i ha de ser xulo que et truquin a la ràdio i et diguin, vine a insultar-nos.
La gent s'ho agafava amb ganes, això d'insultar-te, eh?
A més, li vam dedicar un espai determinat al David Balaguer, que vam dir, David, tu sempre has volgut ser insultat per en Vegeta, doncs ho farem. Per tant, si voleu, recupereu la solució d'ahir al web i a l'app de Catalunya Ràdio i allà teniu insults i renecs en català. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega i en David Vicente. I avui un tema que ens agrada a tots, que ens vertebra. Avui trobarem la solució en els refranys. I quan parlem de refranys, escolta'm, hem de dir que sempre ens acompanya un especialista en refranys, digna successora de Joan Amades, col·laboradora de La Solució, la refranyera nacional de Catalunya. Ara. Estem parlant de la Marta Pérez Verge. Marta, bon dia!
Bon dia!
Com estàs?
Molt contenta perquè la presentació cada dia és més llarga. I no m'ho crec, penso tot ara, això.
Ara hi foto més cognoms, és veritat, eh?
Que bona il·lusió!
Se m'omple el pit, eh?
I t'has deixat una altra cosa, també. Autora del
Peti qui Peti.
Dels bestsellers de Sant Jordi.
T'hem de dir que ahir el Vegeta...
Ui! Ui, el Joan.
Ens va confessar que té el Peti qui Peti.
Em fa una il·lusió, això.
I que el consulta habitualment, eh?
Jo espero que el llegeixi com si fos en Vegeta.
Avui, aquella veu que fa, eh?
Quan torni la Marta Pérez Verge, ja ho has d'afegir. I autora del llibre que consulta Joan Sanz, doblador del Vegeta, mítica sèrie Bola de
Drac. I llavors serà, queden 5 minuts per les
dues.
Pels qui us acabeu d'enrolar a La Solució, la Marta és periodista, és estudiosa de dita, de refranys i cultura popular, ha publicat aquest llibre del que fèiem menció ara, Peti qui Peti, és col·laboradora nostra, l'heu sentit habitualment, i avui amb ella buscarem una solució que no havíem fet abans. Mireu, és una solució a aquesta pregunta. Avui parlarem de refrany sobre salut, però el que farem serà com una espècie de verificació. Farem de Carlos Baraiber, el nostre fact-checker de confiança de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És refrany sobre salut. Hi ha base científica? I si fem això, vol dir que hem de portar una veu autoritzada que ens digui si el refrany és acurat o no, si hi ha base científica en aquest cas, si hi ha base mèdica per afirmar el que afirmen els refranys. I hem dit, calla, com que no té prou feina, parlem amb un metge de família també de confiança. Estem parlant de Jordi Mestres. Molt bon dia, Jordi, com
bon
estàs?
Bon dia, bé, molt
ben
bé.
Benvingut a La Solució. Posa un aplaudiment, Albert, per favor.
Sí.
Molt gros.
T'ha espantat, el Jordi.
En Jordi és metge de família, és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i, a més, us he de dir que té un premi a la comunicació mèdica, eh?
Ep.
Que no ho diem habitualment i ho hauríem de dir més, Jordi?
Sí, està bé que et donin premis.
T'havien convidat mai per verificar refranys?
Refranys no. No.
No, i que no ho tornin a fer,
doncs,
no?
Escolta,
no,
mira, jo...
Són pioners en aquest sentit, no? En moltes coses.
Primera vegada que es verifiquen refranys sobre salut a la ràdio pública de Catalunya.
Avui farem més servei públic que mai, verifiquem refranys sobre la salut. Aigua calenta, salut pel ventre. A dins d'un refrany hi trobareu el remei pel mal de panxa. Beu brou i viuràs prou, o una poma al dia el metge estalvia, aquesta clàssica. Quines menges són les que més triomfen en les expressions populars? Hi ha base científica? Avui, també com sempre, els oients, vosaltres formeu part de la solució en les vies de contacte habituals.
Ai, sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, que ja sabeu que és el 677-38-77-19. Us el podeu guardar, poseu a la solució, WhatsApp del programa La Solució, i allà doncs podreu enviar els missatges de text amb aquesta pregunta que us estem fent avui. Quin refrany sobre la salut coneixeu, ja sigui perquè els dieu vosaltres o perquè us el deia la vostra àvia o us ho deia el vostre pare? La Carme ja n'ha enviat un.
Ah, sí? Carai, que
ràpida. Té a veure amb viure, no? Ai. Tenir salut és viure, no? I llavors la Carme diu: viu més qui piula que qui xiula.
Mira, he de dir que crec que aquest, més que mèdic, crec que és psicològic, Carme. És a dir, sí, qui piula... No sé, Marta, com ho interpretes. Qui piula, qui es queixa, no?
Qui més es queixa de que té mals i ais i ulls és normalment el qui més viu.
Ah, d'acord, aquest va per aquí, eh? Jo pensava que era qui no plora no mama.
Jo crec que és més perquè tinc una veïna que justament la setmana passada...
Es queixa molt.
No m'ho va dir ella, perquè el seu home es queixava molt i deia, no, si m'enterrarà, diu, perquè ja es diu que viu més el que piula que el que xiula.
Amiga.
A veure si és la Carme que ens escriu, la seva veïna.
Epa, la Carme. Per tant, podeu trucar, dir-nos refranys relacionats amb la salut, o si n'hi ha algun que vulgueu verificar, recordo que tenim en Jordi Mestres aquí, el 93-201-7474 o el 677-38-77-19. Avui repassarem refranys amb la Marta i en Jordi va verificant. A veure, Marta, vols començar per tres refranys genèrics?
Sí. Tenim, per exemple, de metge, boig i poeta, tots en tenim una miqueta. Mm. Tots ens sentim sempre una mica... No,
hauríem d'afegir entrenador de futbol i director de cine.
També.
Això també ho sap fer tothom.
Sí, que això és el que us hi trobeu, també, a la consulta, perquè ja venen sabent el que se'ls ha de dir.
A veure, queixa't, Jordi.
Però això és el que avui en dia diem el cunyat, no? Vull dir que al final tothom en sap de tot. No?
Raja, Jordi.
Tothom en sap de tot, i és normal, no? Al final també és veritat que tots tenim aquesta part de metge que és molt científica, però després també ens anem a l'altre extrem, no? Que és que a vegades ens en va la bola una miqueta, no? I comencem a divagar i ens ho fem venir bé, no?
O sigui, el que els hi passa als mecànics amb això, la junta a la culata, sí, a vosaltres també us passa amb això, són pedres al ronyó, no?
Bueno, i avui en dia, que la gent busca el Google...
El ChatGPT, que fa molt de mal.
Ja ens venen. I clar, a vegades venen a comprovar si allò que ells han vist, nosaltres els hi diem.
I encerten?
A vegades sí, a vegades no.
No és un bon consell, oi?
No.
Mirar a Google ni ChatGPT quan tens una dolència?
No, perquè Google sempre t'ensenyarà el més surrealista, a més. Per tant...
Vigileu.
Vigilem.
L'algoritme està esbiaixat. Sí. Vull dir que si poses mal de cap potser et diu que tens tuberculosi, no?
Sí.
Val, i més coses, Marta.
Tenim més, que també és qui té sanitat és ric i no ho sap.
Ui, tant.
Aquest Mira, valor...
Digueu-li a qualsevol nord-americà.
Exacte. O la salut, quan és perduda, és reconeguda. Mm. A vegades fins que no la perds, no t'adones de l'important que és...
perquè ho donem per fet.
Clar.
No? Això és com a la loteria de Nadal, no? Que l'important és la salut, no? Llavors ens en recordem. Però al final és que si la perdem, doncs és que és el que tenim al final.
Mireu, fèiem un programa de psicologia amb l'Helena Puigguitart i parlàvem del dol, que en vam parlar, va ser un dels primers programes de La Solució que vam fer, i normalment associes el dol a la pèrdua d'una persona, però també hi ha dols de canviar d'habitatge, perdre un habitatge, perdre una feina, o perdre la salut. El dol que has de fer, que de sobte una persona, per exemple, malalta de càncer, acceptar que tens una malaltia i que no tens la salut del passat, també és un dol, eh? Vull dir que l'expressió mai millor dita, eh?
I l'envelliment també ho veiem molt.
Ah.
Les persones que es van fent grans també tenen un dol perquè estan perdent capacitats i ho són conscients.
Mare de Déu.
Oh, és així, la vida és, veritat, és així.
La vida és així, recordem-lo com és?
El de la salut, quan és perduda, és reconeguda.
Mireu, tenim el Vicenç al telèfon. Vicenç, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Vicenç?
Doncs molt bé, camí de la feina.
A on vas, a la feina? De què treballes, Vicenç?
Bé, a la funció pública.
Ah, ui, que és mosso. No pot dir, però és mosso.
Més o menys.
Epa! Epa, guardem el telèfon. Mai se sap. Vicenç, escolta, volies aportar-nos un refrany sobre la salut perquè el Jordi el verifiqui?
Sí, és un que li... Bueno, el deia mon padrí, que és una mica curiós. Deia, nen, menja valent, caga fort i no temis a la mort.
Menja valent, caga fort i no temis a la mort. A veure, Jordi, què li podem dir? Cagar fort és senyal de bona salut?
Bueno, cagar és importantíssim. O sigui, a veure...
Titular.
No, cagar és molt important, menjar és molt important, menjar bé és molt important i anar al bany és molt important. La gent que no va bé al bany ho passa molt malament.
I pot indicar problemes de salut d'una persona que no va al lavabo, no?
Pot indicar problemes de salut o pot no ser un problema, però ser molt molest, no?
Clar.
I, bueno, allò que diem, la gent que no va bé al bany estan de mal humor, doncs, bueno, hi ha una certa perquè es passa malament, realment.
Home, si has tingut mai un episodi, allà, sí. Es nota el pes, es nota que tot està apretadot, i sí, estàs de mal humor. Digues, Marta.
D'aquests en tenim molts, d'anar de ventre, de pets, de rots, de caca, tots aquests són, en tenim uns quants, i tenim, per exemple, cap millor metge que aquests, peus calents i cap fred, ventre lleuger i cos net.
Epa! Home, quadra.
Bueno, quadra, no? Anar net és important.
No. Oh, però potser a vegades, si es diu, és que potser a vegades tampoc...
Perquè a vegades no passa això. I anar al bany és fonamental, és que no se'n parla prou.
No se'n parla prou. Vicenç, gràcies per trucar-nos. Vols aprofitar per dir alguna altra cosa?
Res, moltes salutacions a tots i felicitats pel programa.
Que vagi bé la jornada, estimat. Adéu, guapo.
Gràcies, bona abraçada.
Són tan simpàtics els nostres oients, de veritat. Portem una ratxa, oi? T'imagines que, molt que rotllera.
Quan tu li has demanat si vols aprofitar per dir alguna altra cosa, dic, mira, vega un sofà de...
Algun dia ho podem
si
fer.
Si algú està interessat.
Un Wallapop, un Solucionapop.
Això seria fantàstic.
Podem fer-ho en directe.
I si ara estàvem parlant d'aquests must que has de tenir sí o sí que s'han de complir, també tenim dormir fort, menjar calent i cagar pudent fa sana la gent.
A veure, això de cagar pudent fa sana la gent, això és veritat? Si fa mala olor la femta, vol dir que estem més sants?
Depèn. Epa. La femta fa olor. És a dir, la femta no fa bona olor.
Dir, clar, perdoneu, pudor, que en català pudor. Tenim olor pudor. I pudor, eh?
És a dir, ha de fer olor, no? Ara, forta, doncs depèn del que també el que hagis menjat, no?
A vegades reconeixes, dius, ai sí, això, ho he dinat.
I amb el pipi també.
Amb els espàrrecs.
Amb els espàrrecs al pipi, sí, això és un clàssic.
Si no detectem... És que vaig sentir que això es devia a una mutació genètica.
Sí.
Explica'm això de l'olor. Haureu notat que quan fa olor d'espàrrecs... és forta.
Sí.
Si no la notem, què vol dir?
Això és una molècula que hi ha a l'espàrrec que no l'absorbim i se'n va directament... Bueno, sí que l'absorbim, però se'n va directament a l'orina.
D'acord.
Llavors pot ser que no sentis aquesta olor, no és perquè no facis el procés, sinó perquè tens un gent que fa que no oloris aquella olor.
Ah, amic, però sí que fa olor.
Sí.
D'espàrrec, sempre
altres,
fa olor.
Els altres ho senten, sí.
Perquè jo recordo haver dit, haver fet alguna broma d'això fa olor d'espàrrec, i algú dir-me, no sé què et refereixes. I jo pensava, però com pot?
No, però sí. Cereals.
Els bolets fan canvi de color de l'orina, això és molt típic. El remolatge, per exemple, també. Això és molt típic.
I els cereals? Té alguna explicació, això que digui la Marta?
Canvi
de
olor?
A mi els cereals també, jo sento l'olor. O sigui,
l'orina? Em...
Sí. Si menjo cereals per esmorzar, els Kellogg's típics dels smacks. De
bueno, el fundador de Kellogg's volia que tothom la seva olor fes olor de galetes recent fetes. No sé si ho veus la pel·lícula.
No, i no va d'això,
pel·lícula.
Eh?
Sí, sí, però va, mira, millor li...
Marta, perquè els Kellogg's, tu te'ls poses amb espàrrecs? Potser seria aquesta l'explicació,
eh? No, menjo sense llet ni sense res.
Sí. Home, potser el Costa està dient, nena, hidrata'm.
Clar, potser és això, eh?
Possiblement. Va, 93-201-7474, la Susana ja està tenint trucades, podeu dir la vostra. Refranys que avui contrastarem si tenen o no base científica, base mèdica. Ens diuen alguna cosa sobre la salut?
Doncs sí, mira, concretament l'esperança parla de la salut i fa una expressió popular que comença així. La salut del nostre cos ens la donen a l'engròs. Però quan l'hem perduda, l'hem de comprar a la menuda.
Oh, és molt bona aquesta.
És bona. Això al final que vol dir, escolta, naixem amb tot el pack, la majoria de persones afortunadament, i l'anem perdent de vegades per la pròpia natura, l'envelliment, però de vegades perquè no la cuidem.
Mm.
I per tant aquí és molt important el tema de la prevenció, que molts referents giren entorn de prevenir perquè és millor que curar.
Mira, ara anirem al refrany clàssic, jo crec que és una poma al dia al metge estalvia.
Sí.
Ara al Jordi li preguntarem, a la Marta, d'on ve? I al Jordi, quina base científica hi ha al darrere? Què ens aporten les pomes que ens poden fer cuidar la nostra salut? Ara tornem, va.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
Un quart i mig de dues, avui parlem de refranys sobre la salut, però el més important encara, tenim en Jordi Mestres i estem fent una espècie de verificació en directe. Els refranys sobre salut tenen base científica, tenen base mèdica? Avui ho estem investigant, intentant aportar la solució. A veure, al telèfon tenim la Pilar i la Maria. Anem per la Maria. Maria, molt bon dia, estimada.
Hola,
com
bon
estàs?
Dia.
Com va, Maria?
Hola, mira, sí, gràcies a Dios. Escolta, felicitats pel programa.
Gràcies, bonica.
Perquè ens entreté moltíssim.
Ai, que bé, nena.
I aprenem, sempre aprenem.
Mira, això és una cosa que destaqueu molt als oients i ens fa molt feliços, que no només entretenim,
doncs
sinó que apreneu.
Eh?
Així m'agrada.
Algú hi ha d'haver perquè és veritat.
Maria, escolta'm, ens volies aportar un refrany que vols que el Jordi verifiqui. I em sembla que potser l'hem dit abans. Digues, quin és?
Ah, sí, no l'he sentit, si cas és perquè m'he dit... Mira, el refrany és una poma cada dia... El metge estalvia.
Mira, fas bé de dir-ho perquè jo ho havia dit abans de la publicitat, de dir, hem d'investigar-ho. A veure, Jordi, quina veritat hi ha darrere d'aquest refrany?
Això la base que té és, no és per la poma, sinó el que passa que la poma simbolitza una alimentació saludable, però no és només per la poma. Si tens una alimentació desastrosa i menges pomes, doncs això donarà igual.
Sí? D'acord.
Però al final representa això, una alimentació saludable. Una poma fa temps eren les fruites més habituals. Avui tenim un ventall enorme, vull dir, potser massa, que venen de l'altra punta del món, no? Però les pomes aquí, i inclús d'on l'origen, no? Que és d'Anglaterra, bueno, Regne
Unit... Poma de Girona, poma i pera de Lleida, préssec de Lleida... Per favor, proximitat. Què hem de dir, Marta, al respecte d'aquest?
Doncs ara ho deia, que a més podem dir que és un dels refranys més universals, perquè el trobem traduït pràcticament en tots els idiomes, per tant, és el que deia, no?, d'aquesta fruita que és sana, menjar fruita, verdura...
En castellà el tenen, també?
Sí, sí.
I com és, en castellà?
És que tots són traducció totalment igual, eh?
Una manzana
al dia. De fet, en tenim molts més, perquè també tenim menjar en dejú una poma, salut dona, una poma cada nit treu el malalt del llit. O sigui, tinguent la poma com a protagonista, en tenim uns quants. I, a més, hem de dir que és molt, molt, molt antiga, perquè la primera constància que se'n té, hem d'anar cap a Gal·les, al 1866. I, en realitat, l'original era una mica més cruel, Jordi, pels metges, perquè deia, menja una poma, vés al llit i evitaràs que el metge es guanyi el pa. Sí, directament
fora.
Ja
he rebut.
Una manzana al dia mantiene al doctor en la lejanía. Gràcies, Susana, perquè m'estava tornant l'ela, dic.
Sí, no,
una manzana estàlvia, no, això no és, una manzana horra, i dic, no em rima. Una manzana al dia mantiene el doctor en la lejanía. També està bé que el castellà no sigui l'idioma del qual partim, en aquest cas. Maria, gràcies per trucar-nos. Ja veus que és veritat, no la poma en si, sinó el concepte de menjar sa. Gràcies, una abraçada. Fins ara.
Adéu, adéu.
Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Pilar, que ara parlàvem de cagar i crec que vols parlar de cagar. Fot-li.
Bueno, sí, això està relacionat. Diu que cosa dolenta fora del ventre.
Cosa dolenta això... fora del ventre. Aquest és un clàssic,
això,
oi, Marta?
Dóna pas a netejar, no?, el conducte.
Exacte, el conducte.
Fora,
que
surti, que surti, que surti.
Que suau ha dit, que suau ha dit la Pilar. A veure, d'on ve aquest cosa dolenta fora del ventre, Marta? Què podem dir?
No, aquest jo crec que en Jordi m'ho dirà, però suposo que aquest, el bon trànsit intestinal és imprescindible, no?, perquè la femta doncs, no s'acumuli i que no generi toxines ni res de tot això. Vull dir, s'ha de treure.
I fins i tot quan mengem alguna cosa que no ens senta bé, esperem que surti ja, no?, allò que vagi donant voltes i que surti.
I també podem fer servir a vegades quan algú és aquesta, no?, quan algú té un pet atrevessat que dius, mira, escolta'm, cosa dolenta fora del ventre, però també en alguns contextos ho pots dir quan algú té una cosa dins i que l'ha de treure, també es pot fer servir el refrany de dir, digue-ho.
Ah, allò, dolenta fora del ventre, com fora del pap, eh?
Sí.
D'acord. Pilar, gràcies per trucar, una abraçada bonica.
Ei, a vosaltres.
Adéu.
Molt entretingut aquest programa vostre.
Que bé, nena, escolta. Que bé. Que ens renovin i ens paguin el doble.
Adéu.
Li podíem haver preguntat si sabia quin programa estava trucant.
Ai, perdó.
Perquè a vegades ens passa que molta gent li preguntem, saps amb quin programa estàs? I dir, no, aquí, a la ràdio he
trucat. Això que feu a la Catalunya Ràdio,
sí,
home.
Sí, està bé, per generar la marca La Solució amb Elisenda Carot.
A la una del migdia, cada dia, de dilluns a divendres, La Solució, amb servidora de vostès. Entrem en un terreny que crec que és interessant, perquè aquests dels de cagar, els de les pomes, aquest és habitual. Parlem de l'oli,
sí.
Marta.
Sí, perquè a més l'oli d'oliva és un d'aquests ingredients que és imprescindible de la nostra cuina, de la dieta mediterrània, i tenim moltíssims refranys que en fan referència. Per exemple, l'oli d'oliva tot mal esquiva, o oli de Sant Bernat tot mal cura i acurat, pels mals de ronyó l'oli d'oliva és el millor, oli i vi, remei diví, però és que en tenim moltíssims, eh?
Ara anirem al vi, eh? Però primer
sí,
l'oli.
L'oli no és sant, però fa miracles. Oli i vi bàlsam diví. N'hi ha moltíssim, Jordi.
Anem a pas.
Què n'hem de dir de l'oli?
L'oli, i sobretot l'oli d'oliva verge, és el nostre tresor, que per ser el Trump se n'ha fixat, ara, eh? L'ha inclòs a la piràmide aquesta nova que ha fet d'alimentació i l'ha posat. Per tant,
calla que no vulgui conquerir, ara, eh?
A veure, si ens arribarà aquí.
Les Borges Blanques en accionada de sobte als Estats Units,
sí,
eh?
Sí, però és el nostre tresor, és l'or líquid que tenim i és, vaja, és amb el vi... Són dels dos grans exponents de la dieta mediterrània.
I a més, no només ingerit, sinó també com a ungüent, sí, no?
Això,
també ens el podem posar a la pell.
Bueno, és hidratant. Realment ens pot anar bé per hidratar la pell, entenent una pell que estigui sana, que no hi hagi ferida, que estigui neta.
Ara m'has desbloquejat un record.
Sí.
Perquè ara recordo, tu has dit, a les clivelles, els mugrons, el bebè no pot menjar... Ah, no, parlàvem de mel. Oli d'oliva. A mi, a la clínica, em van donar oli d'oliva.
Bueno, l'oli d'oliva per evitar hidratar. També l'oli de rosa mosqueta, que sí. És molt, molt conegut, perquè el que evita és que les clivelles no faci com una cicatriu molt gruixuda, no? Ajuda.
A mi era, jo no tenia clivelles, no tenia cap dolència, era per elastificar el teixit. Escolta'm, em fotia flus d'oli per menjar l'entrepà al matí i deia, mira, una miqueta aquí al pit i no vaig tenir cap mena de problema. No sé si va relacionat o no, a més de tot el que implica una lactància, que és un correcte posicionament, que la llengua del nen funcioni, etc etc. Ara deia amb pell, però n'hi ha un que m'ha cridat l'atenció. Pels mals del ronyó, l'oli d'oliva és el millor? Evita
no,
pedres?
No, evita pedres, no. Sí que hi havia algun que he repassat que té alguna relació... perquè hi ha un tipus de pedres que són les d'oxalat càlcic, i hi havia un que era relacionat amb els espinacs, ara no recordo quin era, però hi havia un que, sí. que parlava dels espinacs, que amb el tema dels còlics sí que té relació.
A veure, aturem-nos aquí. Còlics nefrítics, vol dir pedres al ronyó, poden estar fetes d'oxalat càlcic o la majoria d'àcid úric. Hi ha dues composicions bàsiques. També us dic que a vegades treus... Sé de què parlo, eh? Treus uns aliments que no et donen les d'oxalat càlcic i aleshores les fots d'àcid úric i ho fas al revés i tornen les d'oxalat. Però tenim el dels espinacs?
Sí, dels espinacs podem dir, per exemple, l'espinac és l'escombra del ventre.
Per la fibra que té.
Perquè la fibra, i suposo que se'n porta. També els espinacs menja els assacs.
D'acord.
Que també en tenim.
Ara deies oxalat càlcic. Quina relació hi ha amb els espinacs?
Bueno, tenen molta, molta quantitat d'aquest material i, per tant, les persones que tenen tendència no han d'abusar. També les persones que prenen medicaments, aquells que diuen anticoagulants, perquè els espinacs tenen molta vitamina K. S'ha parlat molt del ferro, però el ferro no és tan important. Això és un tema més comercial, la fàbrica de Popeye, bueno, que van fer servir...
Perquè es van equivocar en la formulació, en la coma.
Sí.
Es pensaven que aportava no sé quina quantitat de ferro i van moure la coma malament i potser van multiplicar la quantitat per 50.000. Tu recordes això, Fran?
No.
Ara intentaré fer una verificació a la publicitat i us ho explicaré.
Llavors, té molta vitamina K, que és l'antídot d'aquests medicaments. Per tant, aquestes persones que prenen aquests medicaments ja ho saben, eh? Espinacs, escarola, vull dir, tota la fulla verda, eh?
Per cert, ara que parlàveu d'oli, l'Isabel envia un refrany de l'oli que diu que és collita pròpia. Si vols tenir 7 vides, oli de les Garrigues.
Oh, però és collita pròpia?
Això diu ella, sí.
Et dic una cosa. Com es diu, Pilar?
La Isabel.
Isabel. Crec que, Isabel, hauries de parlar amb alguna marca d'oli, perquè crec que és... Ara jo ho dic per la ràdio, però te la poden robar. Ara però ja corre a patentar-ho, perquè crec que és bastant positiu. Parlàvem d'oli. També has dit vi. A veure, anem al vi.
El vi, perquè quan ens posem a buscar refranys sobre el vi, veiem que està molt ben valorat, el refrany. Per tant, en temps passats, allò, si anirem enrere, era molt important. Si vols viure sa, suca, vi amb pa. El pa també és un altre dels ingredients que hi era molt present. Molt vi és metzina, l'aigua medicina. Aquest sí que potser és dels pocs que et diuen prudència amb el vi, però, per exemple, all i vi, remei dels pobres. Amb all i vi fort, no em fa por la mort. El constipat, got de vi colmat. El mal que ve del vi vol dormir, això vol dir que si tens ressaca que dormis, no és tant per aquestes d'això, però amb un gerro de vi bo, tothom es posa bo.
Amb un gerro de vi bo, tothom es posa bo. A veure, parlem del vi. Jo suposo que al llarg dels anys, des de la medicina, heu anat dient coses
diferents, canviat.
No?
A veure, la recomanació és que no hem d'abusar de l'alcohol i, per tant, del vi. Ara, és veritat que vivim en una societat en què el vi és molt present, perquè forma part d'aquesta cultura de dieta mediterrània, de fet, tot l'art mediterrani, el vi és present. Per tant, no l'hem de demonitzar, però tampoc l'hem de santificar d'alguna manera, no? I, per tant, mesura, no? I que alguns van en aquesta línia.
Sí.
Tinc la resposta, de lo dels espinacs i Popeye, Popeye, que diuen Popeye. En anglès. Anem a la publi i ara us ho explico. Tinc la resposta, va de números.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. De seguida us explico això dels espinacs, però anem al WhatsApp, al 677-38-77-19, que ens diu en Fran.
És curiós perquè abans parlàvem de la cosa dolenta fora del ventre, però la Maica la diu d'una manera molt més radical i contundent, que és merda pudenta fora del ventre. És a dir, ja va directe a la merda. Per cert, la Mila té una pregunta pel Jordi, si és cert que les cues de pansa són bones per la memòria, com sempre s'ha dit.
No. Vaja. El que passa és que molt... jo aquesta l'he buscat i et parla molt que fins i tot la cua de pan... Al final la cua normalment la traiem perquè és fibra, vull dir, allò
és... Aquell trosset dur,
no? Ens el podem menjar i no passa res. però que va més en relació de dir que ni per la memòria això et servirà, no? És com... És al revés,
amic.
En realitat. Sí.
D'acord, és una crítica sí. A les cues de pansa, pobres.
Ostres.
A les pansa, no. Que ni la cueta et serveix. Exacte. Vull dir, fes un altre sistema perquè la memòria no es millora amb cues de pansa. Mireu, Popeye. Què va passar? Els espinacs són sants, això està clar, eh? El que passa és que a l'hora d'analitzar el contingut de ferro que tenien els espinacs per primera vegada, que això ho va fer un químic alemany, Emil von Wolf, es va equivocar en el càlcul.
Ostres.
I en lloc de dir que tenien quasi 4 mil·ligrams de ferro per cada 100 grams que conté la fulla d'espinacs, va dir que tenia 40 mil·ligrams. D'aquesta manera, la fulla d'espinac va passar a ser una verdura de ser una verdura més a convertir-se en una font vegetal extraordinària de ferro. Es va equivocar en el càlcul, té molt menys ferro del que la gent pensa, però va passar a formar part de l'inconscient col·lectiu. Tenen molt més ferro, per exemple, a les escopinyes, no? que els espinacs. Però es va perpetrar aquesta fake news, ara bueno, estava parlant amb el Carlos Baraiber, el nostre fact-checker, eh? Es va perpetrar aquesta fake news, inclús van fer aquesta sèrie, Popeye, amb una fake news.
Ostres.
Gràcies, Albert. Què has de dir d'aquesta fake news, Jordi?
Bueno, que encara dura, vull dir, molta gent té aquesta idea. I a més, a veure, l'alimentació ha de ser equilibrada, no? Dieta mediterrània, fruita, verdura, llegum, bueno, cadascú, això ho tenim bastant clar. Mm-hmm. El que passa que és veritat que el ferro d'origen vegetal s'absorbeix diferent, pitjor que el d'origen animal.
Pitjor?
S'absorbeix menys. És un ferro diferent.
D'acord.
Per tant, això s'ha de tenir en compte. I les dietes vegetarianes estrictes, això ho han de tenir en compte, perquè és que si no ens quedem coixos.
I aleshores, una dieta, aprofito, eh? Una dieta vegetariana estricta hauria d'estar supervisada per un metge i complementada, suplementada?
Com a mínim, qui la faci ha de saber què està menjant i en quines proporcions, perquè si no, vas ens quedem coixos d'alguns nutrients.
I ara, Jordi, que parlem de ferro, hi ha un refrany que diu olla i cassola de ferro, la salut no fas guerro.
Sí.
És bo, per tant, cuinar amb olla de ferro. Bueno, no sé si també desprèn o no...
Més que sigui bo, és que no és dolent. No? Inclús dintre de les de ferro sí que desprèn una miqueta de ferro i però que també s'absorbeix i no és dolent.
No és dolent.
Clar, tu parles del tefló, no? Que és el tòxic.
No, o sigui, ara...
No, però això dic que millor ferro que tefló.
Sí, i a més a més ara s'està tornant a posar de moda que cuinem amb olles de ferro.
Sí.
I de fet, a mi, un osteòpata em va dir, mira... Si has de cuinar amb algun, cuina amb olles de ferro, com es feia abans. Sí. Diu que no et farà mal i el ferro que desprèn el pots doncs, absorbir bé.
Ara vull fer un apunt sobre el pa, d'acord? Sí. Però deixeu-me saludar abans a l'Helena. Helena, bon dia.
Mira, jo dic, visca el pa, visca el vi i la mare que em va parir.
Epa! Clar que sí, Helena. Visca el pa, visca el vi i visca la mare que et va parir a tu, Helena. El vi, ja ho hem comentat ara amb en Jordi. Ara anem pel pa. Per tant, et responc a través de l'antena. Gràcies per trucar.
Mira, el pa és bo, el vi també, i la mare tres vegades bona.
Home, les mares, nena, una abraçada ben forta a totes les mares, perquè el que han aguantat, mare de Déu. Gràcies, Helena. Petons.
Molt bé, adéu.
Adéu.
Jo afegiria una cosa, que el pa és molt bo, però segons el refranyer, i ara en Jordi ens ho confirmarà o no, que no sigui calent, perquè tenim molts refranys que ens diuen el pa calent, molt a les mans i poc al ventrell, per tant, per escalfar les mans molt bé, però que no ens el mengem. O pa calent, molt a la vista i poc a la dent.
Oh.
Si menges pa calent, no beguis aigua, que és molt dolent. O, per exemple, molt semblant a aquest, si menges pa sortint del forn, no beguis aigua de la font. Però, per exemple, com ens l'hem de menjar? Dius, val, calent no, però, segons el refranyer, pa d'ahir, carn d'avui i vi vell, bons pel ventrell. Per tant, que no sigui acabat de sortir, sinó que sigui el
pa d'ahir. A veure, tinc moltes preguntes. El pa calent, què passa amb el pa calent?
A veure, el pa té molt hidrat de carboni, com té la pasta o té l'arròs o la patata, i sí que es recomana que primer refredi, perquè la molècula d'aquest hidrat de carboni canvia i s'absorbeix d'una manera que senta millor. Per tant, sempre recomana no fer-ho calent. Ara la paella ens hem de menjar calent, això, segur.
I per què diu dolent per les dents? Que potser perquè s'enganxa i si el pa porta sucres a les dents és negatiu?
No, jo crec que és l'expressió, no? Sí. Poc a la dent, poc a la boca.
Ah, val.
I així rima.
Carai, que tonta jo.
Calent amb dent, en comptes de rimar-ho amb boca, doncs... Jo crec que va més per aquí. I deixa'm un dubte que tinc, allò, que no vull marxar sense saber, la saliva, perquè també en tenim molts, i potser ara és una mica així marrano, de dir, mira, posa-hi saliva. Però tenim refranys que, a més, ens apunten si és dejuna la saliva. La saliva dejuna de tot mal cura, o, per exemple, per les berrugues, saliva dejuna, a mala picadura, saliva dejuna, i una que em sembla que està molt bé, que és menja bé i en saliva com cal si no vols tenir el ventre mal.
Home, aquesta té sentit,
aquesta,
no?
Aquesta sí, però clar, sí. La resta com a remei posar-hi saliva?
Aquesta última té sentit perquè la digestió comença a la boca, quan masteguem, i la saliva ajuda a començar la digestió dels aliments. Llavors sí que és veritat que la saliva hi ha elements que són importants per la immunitat i per tant ens ajuden. Ara avui en dia tenim altres elements per protegir-nos de ferides, infeccions, que no és posar-nos
saliva.
No cal
posar la saliva,
No cal posar la saliva.
A més, perquè hi ha saliva que evidentment deu ajudar, però hi ha gent que té les dents d'una manera que potser la saliva...
Sí, de fet, la mossegada de persona pot donar problemes d'infeccions importants i greus. Una mossegada allò...
Que faci sang, eh?
Que faci sang, perquè hi ha boques, com tu dius, que són molt sèptiques, eh? Molt...
No antisèptiques, sinó sèptiques.
Sèptiques totals.
Fosses sèptiques.
Exacte. Ja ens hem entès.
Ai, per favor, doncs el pa, eh? El pa calent. I ara també hi ha una tendència a dir que els hidrats de carboni s'han de deixar a la nevera durant unes horetes. Per què ho diuen, això?
Bueno, això és perquè el component, l'hidrat de carboni, canvia i és més fàcil de digerir. Hi ha un component i, per tant, al final s'absorbeix menys, no passa tant sucre a la sang, aquest pic tan elevat, i, per tant, és més digestiu, per dir-ho així.
Mira, ara que parlem de menjar, quantitats. També hi ha refranys, dites populars, sobre les quantitats que hem de menjar per tenir una bona salut.
Sí, de fet, el refranyer ens diu que no se n'han de menjar grans quantitats. A més, el moment del dia també és important, i que quan estàs malalt no s'ha de menjar gaire, i que cal menjar a poc a poc. Per exemple, tenim esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pidolaire. O sigui... Allò, a mesura que va avançant el dia, cada vegada hem d'anar menjant.
Aquest sí que tenia molt clara la versió castellana, no la tenia tan clara en català. Esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pidolaire.
Sí, també tenim, per exemple, que quan no tenim gana ens aconsella que realment doncs, no mengem. És regla sana no menjar quan no es té gana. Menjar molt i pair bé no pot ser. O, per exemple, a gran mal, poc menjar.
Mira, anem a analitzar-les. A veure, esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pidolaire. A nivell de salut, això què hem de dir, Jordi?
A veure, té cert sentit, per exemple, a la nit no ens passem amb grans menjars que ens costin fer la digestió, perquè després anirem a dormir i la digestió, si és molt pesada, ho passarem malament. Al matí, a veure, l'esmorzar de rei sempre s'ha dit, l'esmorzar és el àpat més important. Això ja avui en dia ja ho hem descartat. No perquè sigui el primer, sinó és perquè és el primer que menges després de moltes hores en què no has menjat, perquè tota la nit potser han passat 8, 9, 10 hores que no has menjat. Per tant, és important el primer que menges, no quan ho menges.
Ah, amic. D'acord.
En castellà és el desayuno, que és trencar l'ayuno, o el desdejuni.
El desdejuni, no havia pensat
mai. És trencar el dejuni, en realitat. No? Per tant, és important què és el que estàs menjant, no quan ho estàs menjant.
D'acord. Després, la Marta deia, és regla sana no menjar quan no es té gana. Allò sempre t'ho han dit, no?, els pares i mares, de dir, no, si tu no et ve de gust, no t'ho mengis, quan estàs malaltó, eh? Sí. Si el cos t'ho demana, ja t'ho demanarà. Això, més que salut, és una mica escoltar el nostre cos, precisament.
És escoltar el nostre cos, i també és veritat que també hi ha un dels altres aquests paradigmes que sempre hem donat per certs, que no, els tres menjars importants del dia, i al mig matí, al mitja tarda, això tampoc ja s'accepta com a real, sinó que... Hem de donar una certa coherència al que el cos et demana.
Hauríem d'aprendre a escoltar el cos. Insisteixo, avui ens podeu trucar. Ens podeu dir el vostre refrany relacionat amb la salut o relacionat amb l'alimentació, en aquest cas, el 93-201-7474, i en Jordi Mestres, ell és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, farà una verificació en directe, perquè avui analitzem el refrany sobre salut. Tenen base mèdica o científica? També ens podeu fer arribar el vostre refrany a través del WhatsApp, el 677-38-77-19.
Mira, la Rosa té un dubte, que és que no recorda si això que direm ara era sobre la ceba o sobre els alls. Per tant, Jordi i Marta, estigueu atents. Diu que al matí és or, a la tarda plata i a la nit mata.
El meló clàssic,
No, diu sobre ceba
doncs
o l'all.
Mira,
jo havia sentit del meló.
Doncs mira, tercera
amb el
variable.
Meló, amb la magrana, també, que aquest em va sorprendre i el vaig anotar perquè vaig pensar, no l'havia sentit mai amb la magrana i també es diu. Per tant, aquesta fórmula...
A veure, meló, magrana, ceba i all. Perdona, Marta.
No, dic que aquesta fórmula es fa servir amb uns quants aliments.
Bueno, la ceba i l'all tenen molt component sulfurós, que per això piquen i tenen aquesta olor, i per tant, al matí probablement tindràs més temps de fer la digestió que no pas a la nit, que te'n vas a dormir, que tot allò està a la panxa. No? Per tant, això té un cert sentit. La magrana a mi em va sorprendre i ho vaig buscar una mica. I la relació que té és perquè és molt fibrosa, que potser hi ha persones que tenen digestions més pesades amb el contingut de fibra, que quan menja d'allò és tot crec, no? Sí. Vull dir que que no, no seria un aliment. Jo n'he menjat a la nit i no tinc...
I no passa res. Res. I el meló?
El meló és veritat. El meló, al final, és com... Hi ha gent que li passa amb el cogombre, també.
Uh-huh. Bé, bueno, si s'assemblen,
I probablement té algun component, que no sé exactament quin serà, que hi ha gent que li senta malament. Mm. La síndria és més afable a la nit, però també fa que vagis més
al lavabo. Clar, anava a dir. Sí. La síndria pot sentar bé, però t'aixeques 28 vegades, sí. Si et fots un bon tall de síndria.
I ara que parlem de dormir, també n'hi ha un que diu menjar olives per sopar fan somiar.
Sí.
Mira, això ho he sentit alguna altra vegada, no recordo on, que algú deia les olives sí, fan somiar.
No és que les olives facin somiar...
Això ho he sentit, ja sé on ho he sentit, perdona. Li vaig sentir una vegada fa molts anys en Carles Francino,
fixa't,
que deia que les olives feien somiar.
Això molta gent ho explica.
Epa.
I a mi m'ha passat, però no sé si és per les olives. Vull dir que allò que dius, hòstia, avui he somiat molt. I dic, hòstia, hi vaig menjar moltes olives.
Viatge de confirmació.
Però clar, això al final no demostra res. No, les olives, jo també ho vaig mirar, perquè vaig dir, mira, aquesta segur que ho pregunten i ja està. Les olives són molt calòriques.
D'acord.
No? Per tant, sí que és veritat que quan comences a menjar olives, si t'agraden molt, i és el meu cas, pots no parar i te'n pots menjar mig quilo tranquil·lament.
Per aquí també.
Però són molt calòriques i, per tant, a la nit això farà una digestió molt pesada. I, a més, tenen molta sal. Mm. Les olives es fan amb sal. Llavors s'ha de vigilar. Per tant, segurament hi ha un component que no és que et facin somiar, però probablement farà que la nit sigui una miqueta més moguda.
Mogudeta.
Sí.
Mireu, tenim la Montserrat al telèfon. Tornem a cagar, que es noti que som catalans. Mira. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, estimada, quin és el teu refrany que vols verificar?
Mira, caga el rei, caga el papa i caga tot aquell que endrapa. I pobre del qui no cagués, que es moriria al cap d'un mes.
Bravo, un aplaudiment per la Montserrat. Perquè s'ha buscat la versió llarga, Marta?
Ah, aquesta és la versió llarga i és el que ens diu que tots som iguals, sí. Que al final tots anem de ventre.
I tots acabarem al mateix lloc. Montserrat, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Adéu, adéu. Això que diuen... qui no cagués es moriria al cap del mes? Això amb els adults. Perquè hi ha criatures, hi ha nens lactants, que estan un mes sense anar al lavabo, sense expulsar femta. Per què en ells és diferent?
És diferent pel tipus d'alimentació que fan.
D'acord.
No? És a dir, la llet pràcticament no fa bolo.
Residu, no?
No fa residu. Mm-hmm. Per tant, va en funció del que menges, no? Si tens una dieta que és molt rica en fibra, també faràs més bolo, que si tens una dieta... La gent aquesta que fa dietes aquestes de moda... Sí. Caguen menys.
Deuen estar menys tristos. Digues, Marta.
No sé si és llegenda urbana o no, però banyar-se després de menjar no és sa?
A veure, això té una base, us sonarà, que és el tall de digestió.
Mm, ui,
el tall de digestió no existeix com a tal.
Epa, ojo, afirmació molt dura,
És que clar, aquest sempre és típic. Els pares sempre et diuen quan ets petit... No vagis encara a l'aigua.
Sí, el tall de digestió no existeix pròpiament, però...
Però sí que hi ha un fenomen que es produeix, que es pot produir en aquestes circumstàncies, que es diu, té un nom molt tècnic, és hidrocució.
Hidrocució.
A pesar que, clar, ben més el tall de digestió és més fàcil d'en recordar, que bàsicament és el canvi de temperatura quan mengem, i sobretot si mengem àpats molt grans, la sang se'n va al tub digestiu per fer la digestió.
Sí.
Si ens banyem i l'aigua està molt freda, aquest xoc tèrmic... Què pot passar? Que el flux de sang vagi entre el tub digestiu que està fent la digestió i la sang que ha d'anar a la pell per refrigerar,
d'acord,
pot ser que el flux al cervell
marxi.
Si estàs a l'aigua, pots perdre el coneixement i et pots ofegar.
Ah, amic!
Ostres.
Però això podria passar, és a dir, el sistema, que tu dius, és hidrocució, però no pot passar amb un canvi de temperatura bèstia, encara que no hi hagi líquid?
També pot passar, el que passa que quan hi ha aquest líquid, per això es comenta amb el tall de digestió típic de la platja, a les piscines, perquè és pel canvi de temperatura, en realitat.
Mm. Però és que el més fort de tot és que buscant, n'hi ha un, que és això que diem de les fórmules que repeteixen, com ara dèiem el de la magrana, la ceba, l'all, que diu afaitar-se després de menjar no és sa.
Com? Això t'ho has inventat, Marta.
No, de veritat.
Afaitar-se després de menjar no és...
Aquesta l'he buscat, perquè també dic, ostres, però també té a veure una miqueta, perquè, clar, la manera d'afaitar-se antigament no era la d'ara. S'utilitzaven unes navalles i unes... que eren més tallants.
D'acord.
Avui en dia passes la maquineta i a vegades costa. Vull dir, això com ho fan, Vull dir,
aquí no pots tallar un bistec amb la maquineta,
Llavors, clar, si tu menges i estàs fent la digestió i t'estàs posant... i et pots marejar i pots...
D'acord. I si bevies vi, a més, doncs imagina't, no? El 677-387-19, digueu la vostra, va.
Alerta el de l'Arnau, que diu... A casa sempre hem sentit dir això. Dels que mengem, molts se'n salven. I ho dèiem perquè si estàs malalt i menges, tens més possibilitats de sobreviure.
Què? Estàs malalt
i menges.
Menges. Suposo que es deu referir a que tens més energia, no?
Bueno, això té molt a veure, per exemple, que és molt important en el procés de curació d'una malaltia també l'alimentació que fem. Mm. No és tant la quantitat, sinó que l'alimentació et nutreixi, no? Sol, hi ha molts referents dels caldos, els brous i tot això, que venen molt per aquí.
I n'hi ha molts també d'herbes i infusions, que si voleu podem apartar fins i tot totes les herbes. Podríem fer un apartat a banda.
Hauríem de fer un especial,
a banda,
sí,
perquè n'hi ha molts que...
Begudes fumades.
Que envien d'herbes, exacte. I la Mònica, atenció, que fa referència a quan tenim molts mocs i estem encostipats.
Ui, els mocs.
Verifiqueu-me això. Constipat, suat, constipat, curat?
Bueno, quan suem, moltes vegades hem fet aquelles dècimes, que pot ser dècimes o pot ser febre, mm-hmm. i això moltes vegades el que fa és que activa els mecanismes del cos per matar els virus i bacteris que puguin haver. Per tant, sempre, això segurament molts ho hem experimentat, no? Hòstia, he fet una suada i al matí m'ha aixecat millor, no? Mm-hmm. Una miqueta va per aquí.
I aleshores per què ens prenem antitèrmics? Quina mania en baixar-nos la febre?
Sí, aquesta és una mania. L'antitèrmic... hi ha una mania, i a més al nostre país, molt extesa, a antitèrmics a dosis molt altes. Que tu quan surts d'Espanya, les dosis que fem
200
aquí...
200 màxim.
Sí, 200.
No un gram,
exacte,
eh?
No és el... Per tant, hauríem de tendir a fer-ho en funció de l'estat de la persona. Uh-huh. Si tens una febre, estàs delirant, doncs sí, t'has de prendre un... I no només el paracetamol, sinó... un bany amb aigua una miqueta tèbia o els drapets típics, no? Uh-huh. Hauríem de ser una miqueta més conservadors i no tan agressius, perquè al final la febre és un mecanisme que d'entrada el que està és el teu cervell per guarir-te.
Mira, també. Ara que parlem de temperatura, en tenim uns quants de temperatura, ja no només corporal, sinó mm-hmm. externa.
Sí, per exemple, també tenim el cap fred i els peus calor, no t'escoltis cap doctor. O sigui que hem de tenir el cap fred i els peus els hem de tenir calents.
Bueno, això no sé si té més amb...
O el cap fred, de que vol dir que
exacte,
ens centrem sí. i que siguem sí. freds a l'hora de prendre decisions,
exacte.
No? Potser?
Jo crec que va més per aquí. I els peus calents, una mica els peus a terra, també, no?
Val. També I... tenim qui té fred després de menjar, senyal que està sa.
Sí, perquè vol dir que el teu sistema circulatori funciona. No? Ah. I també la típica del catalanet després de
sí,
menjar té fred.
Sí, un bon català
no?
després de menjar té fred. Sí.
Això vol dir que està sa.
Sí, m'imagino a Pujol amb la becaina que feia després de dinar, amb les claus penjades de la mà, i quan li queien a terra es despertava, deia, ara és el moment. A veure, més,
o
Marta.
O també tenim guarda't d'aire canalat i de dur vestit mullat.
Home, clar.
Bueno, aquests són uns clàssics, no? Que el que fas també és canvis de temperatura del cos perquè hauran de regular-se. Ara, això no farà que t'encostipis, eh? Perquè això sí que és veritat que és aquesta llegenda de si surto amb el cap mullat, m'agafaré un refredat. No, els virus no seleccionen gent mullada o no. Ara, tens més predisposició a...
Però sí que diuen que no vagis a dormir amb el cap mullat.
Però per un tema de temperatura.
De temperatura.
No?
M'ha agradat molt aquesta frase. Els virus, com ho ha dit, això?
No estava esperant.
No seleccionen.
Cap mullat, allà vaig. No.
Mira, ja que parlem de caps, hi ha referents de mal de cap que també parlen de la nostra salut. A veure.
Per exemple, el mal de cap, el menjar el bat. Per tant, si tenim mal de cap, normalment si mengem...
Sí, hi ha moltes persones que tenen a vegades una miqueta de mal de cap quan no mengen.
És allò, tenen gana i els...
Que estan, estan de mal humor i quan menjo una miqueta... Bueno, va per aquí també.
Però el mal de cap jo ho he experimentat, eh? Per què és això?
Bueno, moltes vegades és si estàs molt concentrat, encara que no sigui activitat física, el cervell necessita molta glucosa, que és l'energia que... Per tant, el menjar el que et dona és energia perquè el cervell continuï.
Per tant, és normal que et faci mal de cap i que menjant se't passi, en certa manera, si és degut
sí,
a això.
Sí, si és degut a això.
D'acord. Més coses, Marta.
El mal de migranya es cura amb castanya.
Aquí no l'hi he trobat.
La castanya, sí. Normalment és la castanya borda, que et fan posar a la butxaca i que si abans parlàvem si l'all, el meló o la magrana, en aquest cas també es diu que per les morenes també va bé. Vull dir que aquesta és una... Suposo que és...
Hi havia el Xumari Alfaro, no sé si us en recordeu, que anava i posava castanyes a l'escot de les dones.
I el pixo amb els ulls.
Sí, sí.
També tenim, per exemple, foc de canyes, foc de migranyes. Jo ets a dir que a mi les llars de foc, el fum de la llar de foc, em fa agafar migranya.
De veritat?
Sí.
Bueno, la migranya té un component que diem desencadenant i pot haver-hi... Cada persona pot tenir el seu, eh? Hi ha gent que és amb el vi negre, hi ha gent que és amb la xocolata negra, amb olors
forts... Amb
l'all
també o la ceba.
Sí, cada persona té a vegades un desencadenant i és important que el conegui perquè...
Per evitar-lo, no? Bàsicament. Insisteixo, Eva, últimes trucades, res, tenim 4 minutets. Si algú vol dir-nos algun refrany i que el xequegem, doncs ja ho sabeu, 93-201-7474 o al WhatsApp.
Ai, és que ens agrada tant l'escatologia, els catalans, perquè la Tanit de Cambrils diu que el cul patador... El cul patador.
Anem a pets,
dir,
va, anem a pets.
Estira pets. No, però fixeu-vos, no li cal doctor.
Ah,
hem de fer pets.
Bueno, és que una bona salut digestiva és important, és que és el que hem dit al principi. Dormir, menjar i cagar és fonamental.
Dormir, menjar i cagar és fonamental. A veure, més coses, Marta.
I un que m'ha agradat molt com a consell, que diu, els ulls s'han de fregar amb els colzes. En tenim molts de refranys que ens diuen que no ens hem de tocar els ulls per res.
Bueno, és que els ulls són molt sensibles. Les mans, si no les portem massa netes, doncs ens podem començar a passar coses aquí.
Home, això ho vam aprendre en pandèmia, eh? Rentar-nos les mans, més enllà de respirar el mateix aire o no, rentar-nos les mans per no portar els virus allà, no?
I un ingredient que a mi m'ha sorprès molt, un aliment, l'enciam. L'enciam fa lleganyes o l'enciam fa mal als ulls?
No té massa vida. De fet, l'enciam, com a bon, té molta vitamina A, que és bona per la visió, per tant, al revés.
O sigui, en teoria, sí. No, aquest sí que no.
L'enciam fa mal als ulls. Sí, ara, de sobte, tots els miops, deixem de fer règim.
I n'hi ha molts, eh? Quan pica cura, menys els ulls, que si piquen, és per malura. Sí, si ens piquen, mal senyal als ulls.
Bueno, sempre dic que quan pica cura, bueno, ens posarem un antisèptic, ens pica una miqueta, no? Però bueno, sí.
També n'hi ha en aquesta línia sobre la sal. En tenies uns quants sobre la sal.
Sí, en tenim moltíssims també de la sal.
La sal cura, així d'entrada?
A veure, la sal no cura, però sí que té cert component antisèptic. De fet, el que passa que, clar, més que posar-nos sal, que això amb els ulls aigua amb sal, és millor posar un suero, que està controlat i que sabem que allò està net.
Clar, potser sí que ens podem posar sal, però en els ulls de poll, perquè ens diu, si els ulls de poll et fan mal, renta'ls amb aigua i sal. I si d'ells et vols lliurar, renta'ls amb l'aigua de mar.
Bueno, l'aigua de mar té moltes propietats. Vull dir, de fet, la terrassoteràpia està demostrada. Ara tampoc és miraculós, vull dir que...
I en canvi, per contra, ens va malament pel fetge, perquè diu, qui menja salat té el fetge cremat.
Bueno, això del fetge, a pesar que el fetge no ens donem compte, però és la nostra gran depuradora del cos, també amb els ronyons. Per tant, al final el que diu és, o sigui, si tingues una bona alimentació, cuida el fetge, perquè normalment aguanta fins que peta.
Fins que peta de cop, no dona avisos.
A vegades, bueno, a vegades sí, però moltes vegades no.
Ostres, Déu-n'hi-do. Per tant, és una altra vegada, com en el cas de la poma, és un tema simbòlic, la sal en el fetge. T'està dient que cuidis l'alimentació.
Perquè el fetge té molta capacitat de regeneració. Llavors va fent i es regenera, és realment apassionant.
Ah, perquè sí, clar, és aquells òrgans que de fet et transplanten un trosset d'un donant i es fa, eh? Sí. És com una estrella de mar. Sí. L'estrella de mar del cos, eh? És l'únic òrgan que es regenera?
No, tots es regeneren, eh?
Bueno, em refereixo que capaç de ser funcional a partir d'un tros?
No, és però l'últim, sí.
L'únic, eh? Sí. Alguna altra, Marta, que tenim res, minut i mig, algun que et faci gràcia?
No sé si hi ha oients que tenen gota, però n'hi ha moltíssims. Uf, no sé si antigament era una de les malalties que més predominaven, però n'hi ha un que m'agrada molt, que és cansa't de peus i tanca't de boca i et curaràs la gota.
Bueno, hi ha un component alimentari, que és pel tema de l'àcid úric, que bàsicament és molta carn, molt vi i marís, no? Per això també diuen que hi ha algun de malaltia de rics, no?
Sí, exacte, perquè ens diu que mal de dit, mal de ric... Sí. Perquè, bueno, normalment
això,
per la gota, no?
Sí. Carns,
etc. La gota és mal de ric i es cura tanquant el pic.
Tanca la boca. Cosim-nos la boca. Avui no ens cosirem la boca, perquè avui hem fet aquesta magnífica sessió de refranys sobre salut i hem comprovat si tenen base científica o no. Ho heu sentit, evidentment, de la mà de la nostra refranyera i col·laboradora de La Solució, la Marta Pérez Verge, autora del Petiquipeti, que ja podeu estar comprant aquest Petiquipeti, si us ha agradat aquestes píndoles que us fa la Marta habitualment aquí a La Solució, i ho hem fet amb el grandíssim Jordi Mestres. En Jordi és el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que avui ens ha acompanyat, avui i tantes altres vegades. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Corrasso,
Sí.
Un corrasso important. No hi ha res com saber-ne. Fran Domènech, tornem demà, estimat.
Salut, fins demà.
Demà, en Fran fa 50 anys i nosaltres 100 programes.
Què dius?
Que sí.
No, la setmana que ve.
Que no, què dius? No. T'agradaria.